Radio Vilafranca.
El cartel creo que no pega absolutamente nada.
Nosotros estamos acostumbrados a ver la Virgen, a ver el Señor en la cruz.
El Señor tenía 33 años. Eso es un muchachito.
No sé cómo se ha aprobado eso en Sevilla, vamos. Es fatal.
Es la primera y quién sabe si la última pintura religiosa del artista.
Aquí no hay patrullas, ni ojos, ni oídos. Estamos igual que los sapos ciegos, esperando a que nos pisen. Pero bienvenido.
Senyores i senyors, amb vostès el que faltava. Amb Àlex Santamaria, hola, què tal, hola, què tal? I en Pep Vergés encara no hi és, per tant, el tenim de vacances. Hola, què tal? Doncs no, hola, què tal? Oi, nen, com està la cosa, eh? Quin via crucis que hem tingut els barcelonistes. I bueno, i la gent de Sevilla, que es va presentar el cartell de la Setmana Santa de Sevilla. I, mare meva, és que, home... És un pintor que es veu que ja ha fet sempre quadres com aquests, però mira, la gent que el va encarregar doncs, o sabia què pintava o no sabia què pintava, però la qüestió és que han cès... Oi. Bueno, ja sabeu que Andalusia està una mica amb aires derechones últimament. Si no, doncs hem de mirar només el govern que la governa, no? Bueno. Vinga, va, anem a veure, per exemple, jo perquè no sé ben bé què va això de la polèmica del Cristo de Sevilla, doncs anem a veure què és el que, per exemple, hi ha un canal d'aquests de YouTube una mica fachenda, per no dir molt fachilla, un d'aquests canals, el Ibero X, que ens explica exactament què passa amb la polèmica de Sevilla. I atenció a la veu. Veu de facha. Veus,
la sí. Polémica está más que servida y es que en menos de una hora el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2020
ahora nos explicará aquest senyor,
ha ocupado todas las redes sociales
sota el seu punt de vista,
de los medios de comunicación español. La polémica viene a raíz de la representación de Jesucristo que se ha hecho. Una representación que para muchos es una ofensa al catolicismo y una forma de banalizar e insultar una vez más a todos los católicos. La obra es del pintor sevillano Salustiano García y ha sido presentada este sábado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla. Según explican, una obra al más puro estilo de este autor que trata de evocar la resurrección de Cristo, mostrando a un Cristo joven y bello. En palabras de Salustiano, que ha utilizado a su hijo como modelo y tan solo cubre a la imagen levemente de cintura para abajo. Lo que el autor ha definido como una metáfora de pureza, para muchos ha sido una sexualización de Jesucristo, y las críticas han inundado las redes sociales. A continuación os mostraremos solo algunos ejemplos de los miles de comentarios que ha recibido
de la
Semana Santa de este año de Sevilla.
Venga, vamos.
Pero antes déjanos en comentarios si estás...
Déjate de hacer propaganda, vamos
este
allá.
Este cartel es una verdadera aberración, un Cristo sexualizado y amanerado. Desde el Instituto de Política Social consideramos una ofensa grave este cartel que descontextualiza completamente el verdadero significado de la Semana Santa.
Toma.
Exigimos su retirada ipso facto.
Ipso facto.
Cartel Semana Santa Sevilla 1974 y el de 2024. La decadencia de estos 50 años.
Ara. 50 años de decadencia que nos han llevado un cartel gay.
Lo pueden usar también para las fiestas del orgullo. ¿A quién se le ha ocurrido encargar el cartel de la Semana Santa de Sevilla al pintor ese? Era para conseguir ridiculizar a Jesucristo, porque ya he visto a gentuza que se dedica a burlarse de él. Ese pintor es un tanto oscuro, solo tenéis que ver sus pinturas que dan un mal rollo total. Cartel de Sevilla para la Semana Santa 2024. Repugnante. Es un insulto contra los sentimientos religiosos de los españoles.
Bueno.
Este es el cartel presentado por la Semana Santa 2024 en la Sevilla del alcalde del Partido Popular, José Luis San Ruiz. La imagen de un Jesucristo depilado, con pose amanerada y con la sábana tapándole sensualmente las vergüenzas. El Partido Socialista Azul ya no se esconde.
Ara, la culpa es de Sánchez, sí señor. Doncs aquesta és la opinió. I fins aquí la connexió. Ai, com està Sevilla, tu, amb el Jesucrist del pintor, aquest senyor. Ese pintor oscuro. Claro. Un cartel digno de la celebración del orgullo. Oy, 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 oy. Bueno, va. Seguirem refreixint el que faltava. I atenció, perquè no sé si parlàvem també de futbol i ja més o menys la cosa anava com aquest cap de setmana. Ai, 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 som-hi. Esteu escoltant el que faltava refregit.
Un aplaudiment per tots aquests que esteu mirant aquest vídeo des d'un mòbil que val 1.000 euros, perquè dieu que valoreu la qualitat. Però després, un producte artesà de pagès us sembla car.
Un aplaudiment a tots aquells que, quan hi ha un incendi, dieu: és que s'ha perdut tot això de cultivar la terra i deixar que els ramats pasturin pels camps.
Un aplaudiment als que veniu a fer-vos la foto quan floreixen els arbres. Quan toqui comprar les ametlles, mirareu que siguin d'aquí, no?
Sí. Un aplaudiment als que compreu la verdura més bonica i després és puro veneno.
Un aplaudiment als que us ompliu la boca parlant de lo bonic que és el paisatge de la nostra terra i no me veu ni un dit perquè la treballem.
De sol a sol, amb fred gelat i calor insuportable.
Un aplaudiment als que envieu els vostres fills a llaurar el seu futur a la ciutat i no els ensenyeu a llaurar la terra.
Un aplaudiment a les administracions que fan veure que ens donen tot el seu suport i només ens donen paperassa.
Entre bancs i despeses.
Un aplaudiment als il·luminats que ens imposen plaques solars en terres conreables i ens deixen les terres ermes de decoració.
Un aplaudiment a la gent que no voleu que morin els pobles.
Perquè no doneu accés a l'habitatge o a les terres als joves que volem quedar-nos.
Un aplaudiment a la privatització i a l'espoli de l'aigua que hipoteca el nostre futur a la comarca.
No necessitem cap aplaudiment.
Ni un copet a l'esquena.
Necessitem que entenguis que estimar-te la terra
és valorar-nos a nosaltres.
Les lleis actuals, la indústria alimentària,
les grans superfícies
i els intermediaris
no cuiden la teva terra.
Cadascú és lliure de fer el que vulgui, però amb els teus gestos quotidians,
hàbits de consum
i les causes que defenses,
estàs donant el teu vot al món que vols.
I ara mateix, qui necessita aquest vot són nosaltres.
Que som qui treballem les terres que tant dius que t'estimes.
Esto se habla en el mundo, pero claro, está la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Bueno, señores y señores, amb ustedes el que faltava. Amb Àlex Santamaría, hola, què tal, hola, què tal? I Pep Vergés, hola, què tal?
Hola, què tal?
Molt bé, fenomenal.
Estic molt animat.
Sí, sí, et veig molt bé. Et veig molt bé,
bé.
Amb actitud.
Positiva, tio.
Amb ganes de treballar.
En això mateix.
Amb ganes d'afrontar els reptes diaris de la vida quotidiana.
Sí.
Bé, sí. Una actitud com cal. Tu ja estàs muerto.
Sí.
Tan muerto, a mi m'ha geminada.
Jo tan más muerto que vivo.
Tan muerto que vivo.
Bueno, molt bé, tu.
Pues sí, una campanya que
és guapíssima.
Circula molt bé, els pagesos del Priorat, en aquest cas. Els joves pagesos del Priorat, que han encarregat això, una campanya a una agència, m'imagino, perquè ha quedat xulíssim. I tenen més raó que un sant.
I es pot fer extensible a tots els pagesos i pageses.
Aquí el Penedès i qualsevol lloc. Sí, tenen tota la raó del món. Sí, és que tenen tota la raó del món. Estaria bé, per això, que en cada comarca es fessin campanyes publicitàries potents perquè la gent, els consumidors, sapiguéssim realment on anar a comprar, a quines botigues anar a comprar el producte que... és a dir, les botigues que utilitzen proveïdors d'aquí. No vull dir que les de fora siguin bones, però si volem optar, si volem ser més solidaris i donar un pas endavant i tenir uns hàbits de consum, no només ens hem de limitar... si volem, anem per internet i busquem. Home, estaria bé que es publicitessin amb un adhesiu, per exemple, o amb moltes formes d'identificar, com puc jo identificar que si vull comprar pomes el més de proximitat possibles o préssecs d'aquí o tal i qual, puc fer-ho. Doncs una campanyeta de publicitat estaria molt bé, sí, per part, sí, evidentment, sí, dels estaments públics. Aquí a Ràdio Vilafranca estem disposats, eh?
Home, i tant.
Eh? Vull dir que qui vulgui comprar fruita del Penedès, s'han fet molts, moltes campanyes, eh?
Jo...
El mercat dels dissabtes s'ha fet allò, les parades del préssec de l'Urdal, no sé què, hi ha a la plaça Constitució, si voleu, hi ha moltes parades de fruita penedesenca, la plaça de la Verdura, per exemple, cada dia encara manté les parades que manté de gent de proximitat. Correcte, però cony... Ai, perdó,
jo,
se m'ha escapat.
Et seré franc, que no franco.
No, seria, no, no siguis Anna Frank.
No, o sigui,
franc.
Home, Anna Frank seria mort ja.
Per això.
Però, és a dir, hi ha una gran... Sí que hi ha diferència entre els productes. Mm. Per exemple, et posaré el cas.
Mm-hmm.
L'altre dia, bueno, l'altre dia no sé quan va ser, vam anar a dinar a casa un amic nostre, que té hort. Saps? Té una mica d'hort, no? Bastant bé. I els que estàvem allà, doncs... Diu, va, anem a tallar un enciam que farem una amanida. I dels que estàvem allà, home, pues, bueno, però jo... Un, jo, és que jo no menjo enciam quasi, no sé què. Bueno, vale. Un clàssic, no? Més que res, ens estàvem fotent un pedazo de carn que t'hi cagues. Però bueno, i aleshores vam... Diu, aneu allà a l'hort i talla un enciam, porta'l i no sé què, no sé quantos, i amb les cebes d'aquí a casa i el no sé què, farem una amanida. Va volar l'amanida. I tothom deia, hosti, quina diferència el gust d'aquest enciam. És a dir, que sí que hi ha diferència. Eh? Una altra cosa és que tu no puguis... Però no, hi ha molta diferència. És a dir, no és el mateix anar a collir patates de l'hort, d'aquelles xic petitones, eh? Les passes una mica d'aigua així, amb un raspallet, i les bulls, amb un bon oli, hosti, no em diràs que això ho trobes a tot arreu. No. Mm. I aleshores, és veritat, el producte de la gent que treballa al camp, normalment acostuma a ser molt bo.
Bueno, és que hi ha molts productes de gent que treballa al camp, però a on el compres? Perquè, clar, no tothom té un amic que té un hort.
No,
I que el convidin a dinar un dia i mengi un enciam. Això, a mira, mi, està molt bé, tu.
A mi conviden molt sovint.
Vale, doncs llavors tu ja ho tens solucionat. Però els que no ens conviden molt sovint i no tenim amics que tinguin horts, com ho fem?
Té carxofes, també.
A quina botiga anem? Ja. Jo ja sé quin és anar, eh?
Home, jo també, aquí, jo també.
Estaria molt bé que la Generalitat de Catalunya, en comptes d'empaparar els pagesos i la gent del camp a base de...
És horrible.
O sigui, ara això, ara no sé quantos que necessiten, es gasten la pasta amb gestors...
Es passen el dia ja anant als bancs, anant als seus gestors...
Bueno, però està bé perquè donen, llavors donen excusa a la secretària o secretari de torn, que cobrarà el seu sou, perquè està fent moltes coses.
Quan
està
no
fent moltes
pagesos,
subvencions i moltes coses que s'han de tramitar.
Quan no quedin pagesos, doncs ja està, no farà falta el departament.
Doncs aleshores, en comptes d'empaparar a la gent del camp, podríeu ajudar-los amb campanyes concretes anant, per exemple, als mitjans de comunicació de proximitat, com Ràdio Vilafranca, digo jo, ja que estic aquí, ho dic,
sí,
no?
Sí, home, ho has de dir.
O Penedès Televisió,
clar,
o tants i tants. I aleshores dissenyar campanyes perquè la gent d'aquella comarca o d'aquell poble... doncs tinguin l'oportunitat de saber quines botigues poden fer, o sigui, tenen proveïdors locals, estaria molt bé, això. I jo, aleshores, sí que podríem fer passos definitius. I estic segur que si la gent ens acostuméssim a saber on estan els proveïdors locals, si volem donar el pas, el podríem donar. Però ara mateix hi ha molta gent que anem perduts. On donem el pas? On comprem la verdura de Cal Pepito?
Tu ara fliparàs, eh? Ara fliparàs. Però jo porto unes bambes que em van regalar, eh? Fetes a mà.
Aquí, del Penedès.
No, home, són de Barcelona, però...
Bueno, està molt bé.
Que em van regalar, estan fetes a mà,
sí.
I a més, tot el producte que utilitzen el fan en un taller de Barcelona,
sí.
Tot el producte que utilitzen és d'allò, com és, quilòmetre zero.
Mm-hmm.
És a dir, les pells, els curtits, tot és d'aquí.
Mm-hmm.
I aleshores, doncs, clar, així s'ajuda. És igual que, per exemple, la gent que compra taps de cava o de vi, no?
Pues,
clar, si ja abans, jo què sé, per la Fugell hi havia 8 empreses soreres, doncs en queda una. Si nosaltres ho compres, aquella empresa, encara que el tap valgui 0,1 cèntim més...
Però jo no puc comprar, són les empreses que fan els proveïments.
Sí, però dic no, però vull dir que si tots ajudem, mantindrem el que són les empreses d'aquí, els comerços d'aquí...
Però les empreses diran, jo vull estalviar costos, perquè si no, tu no em compraràs. Perquè el meu producte, si el vi val 15 euros, ja no me'l compres.
Escolta una cosa.
Si ha de valdre 4.
No, jo crec que hi ha moltes empreses avui dia,
senyor.
Moltes empreses i bodegues d'aquí, que estan fent molta qualitat i que no estalvien. Jo conec un amic meu que té unes bodegues i compra el suro per la Fugell.
Molt bé. Val? Jo conec moltes empreses de vi que fan el seu vi excel·lent, que qualsevol altre mercat francès valdria 25 euros, i aquí, si no el ven a 4, no li compren.
Bueno, però...
I llavors què ha de fer?
Bueno, va.
Tengo mucha parte de culpa, porque yo tengo culpa. Mm-hmm. Pero es que tú tienes delito también.
¿Cómo? Mira... No voy a entrar en ese juego, Carlos. De esto es mi culpa,
no,
o sea, me
si
parece un poco inmaduro, ¿sabes?
Yo te estoy echando, ¿sabes?, la culpa. Yo solo te dije que, mira, para evitarlo teníamos que hacer lo que teníamos que hacer y tú no quisiste. No me dejaste, no,
vale,
me dejas.
Sí, Carlos.
¿Sí, Carlos? Sí. No, me digas sí, Carlos, que no estamos
no
en la película.
No te dejo. Pobrecito.
Claro, no me dejaste. Yo te lo dije, me voy a una habitación yo solo y me pego cabezazos, me pego pollazos en las esquinas.
Ay, por favor.
Eso fue gracia.
Sí, guapa, porque no estamos buscando soluciones. Nos vamos a discutir en
a
vez
ver,
de encontrar
solución,
una solución.
¿Qué solución?
Ninguna,
tiene,
ya te la
Carlos.
Dije yo el primer día.
Bueno,
solución tú en un cuarto y yo no.
¿Ya está? Pues
no, ya,
ya
está,
tío.
Ya está. ¿Y por qué no lo hicimos el primer día? ¿Por qué no me dejaste en paz el primer día?
Pues claro, la culpa era de ella.
Pues eso, a ver si es verdad que me mandas a tomar por saco,
sí,
pero del todo.
Pues ya está.
Del todo, guapa, del todo.
Que no sabes controlar.
A tomar por saco y después me viene a buscar.
Ella li va dient, no te sabes controlar, amb la qual cosa ja es veia aquí què passava amb aquest imbècil. Simplement, doncs, que com que era molt interessant i feia molta audiència, se li reien les gràcies de, doncs, això, un possible maltractador en potència, que ja ho era, però aquí ho dissimulava i que tal. Pobre
ja
Carlos.
Ja es veia que per els nervis.
Per els nervis, a la que tu li contradius per els nervis, et canvia la història, la culpa és d'ella,
sí.
No és d'ell per actuar com actua. Bueno, sempre és el mateix. El maltractador mai té la culpa. La culpa és d'ella, claro, que lo hace enfadar. Sí. Pues aquest Joyas, al final, condemnat. I...
Sí, però paradero desconocido.
Paradero desconocido, i lo mateix. No sé si el Joyas, en comptes de ser un maltractador i no sé quantes coses més, i a part d'estafador i lo demés, el jutge de torn li posaria, o el qui sigui, l'autoritat corresponent, li posaria una mica més de celeritat si, en comptes de fer això que ha fet, doncs hagués participat com a CDR en una manifestació, o hagués participat, jo que sé, com a reclam de la independència a el tall d'una autopista. No sé si hagués sigut la mateixa celeritat la que s'aplicaria per localitzar aquest cràpula, però sempre en quedarà aquest dubte. País que vivim.
País que vivim.
País que vivim. País. Bueno,
doncs... Bueno, escolta, s'ha mort Terry Venables.
Ha mort Terry Venables.
Urruti t'estimo.
Ho sé.
És la lliga d'Urruti t'estimo.
Ho sé. Ho sé, i a més, vas tenir l'oportunitat de conèixer-lo, fixa't tu, en un moment d'eufòria, celebrant
conèixer...
la Lliga.
Terry Venables.
Terry Venables, al Palau de la Generalitat. Jo, aquí d'on lo ves, Àlex Santamaria, entrevistant, únic entrevistador, a Jordi Pujol, la qual cosa després em van perseguir intentant reclamar-me la cinta, perquè Jordi Pujol, a veure, que hi havia un mindunguillà, que era jo, que havia de dir, aquest nano, mira. I mentre tota la... premsa de tot arreu estaven en focus i càmeres intentant fer unes declaracions, treure unes declaracions Jordi Pujol, jo que estava allà simplement vaig fer per inèrcia: senyor Jordi Pujol, vol dir alguna cosa? Amb aquella bírria de caset de Radio Antena Penedès de Sant Quintí, i Jordi Pujol em va agafar per l'espatlla i m'ha dit vine aquí, i va fer les declaracions, tota la resta de mitjans enfocant el moment. Senyors, tothom té 3 minuts de glòria a la vida.
Jo també vaig entrevistar, quan el Schuster no donava cap entrevista, es va barallar amb tots els mitjans de comunicació.
Sí.
Jo vaig entrevistar-lo. Andorra, també, moment de glòria meu, i la gent es feia creus. L'Alessanco deia, però qui és aquest mindundi que està entrevistant el Schuster? Sí. Si no vol parlar amb ningú.
Pues...
Són aquells petits moments de glòria que et dona la vida. De fet, jo tinc la corbata de Steve Archibald, també.
Que bo.
I mira que jo no sóc gens...
Fetichista.
No, me la van donar. Yeah. Me la va donar.
Mira, ves, a la vida...
Té una corbata de Steve Archibald.
I Terry Venables, vaig tenir el plaer de saludar-lo, felicitant-lo per aquella lliga, allà just quan sortia al balcó de la Generalitat, perquè el senyor gran i estimat, recordat per sempre, Alexandre Oliver, doncs li va fer una abraçada. Estava allà amb mi, li va fer una abraçada de calable, i aleshores jo vaig aprofitar el moment. El Terry Venables, que no sabia ni qui era aquí ni res, perquè anava ja absolutament perdut, doncs, bueno, vam saludar. Escolta, pues, amics i coneguts i saludats. Vull dir que...
Que anàvem amb pimpadillos una mica, o no?
Qui? Nosaltres?
Els jugadors, ells? Tu no.
Bueno, no, jo crec que els jugadors potser sí.
Perquè alguna celebració hem vist que van...
Els jugadors potser sí, perquè a més era l'època del Grupo Cola. Però és veritat que el Terry Venables no. No, era un senyor es veia gentleman, flamàtic 100%, o sigui, tot i que era una persona que cantava, que feia li agradava el show, escrivia, era un filàntrop, una persona fantàstica. I en aquell moment jo el vaig veure més aviat cansat ja, perdut, o sigui, bueno, que s'anava saludant aquí i allà, i molt bé, escolta, després d'11 anys sense guanyar una lliga,
sí, sí,
trobar-se
sí.
Aquella cosa allà, el tio va flipar.
Mira casi de trapés, l'Urruti. Ja. Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti atrapat, Urruti atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo!
I la botifarra.
Urruti,
i la botifarra.
Toma! Urruti t'estimo!
Toma!
Urruti,
ja l'ha fet. Doncs això és el que va fer la lliga del, de Terry Venables, que després va rematar arribant a la final de la Copa d'Europa.
I perdre amb l'Esteu.
Sí. Una infama nit que el Mendel Erend estava de guàrdia a la garita número 3 del quartel RACA 29 de Huesca, amb olor a mulo, allà, evidentment amb un transistor d'estranquis, la jaqueta de guàrdia, i escoltant durant aquelles 2 hores de torn, precisament, just aquelles 2 hores, el partit del Barça contra l'Esteaua.
Va ser un moment molt dur, eh?
Molt dur. Molt dur, molt dur, molt dur. I més a l'Emili, perquè, clar, hi havia del Real Madrid.
Sí. A mi, jo l'Emili vaig veure... Hòstia. Vaig veure quan el Barça va guanyar la final de la Copa del Rei, que era el Madrid, amb aquell gol de Marcos Alonso en l'últim minut, de cap, i a Schuster anar fent botifarres a tothom. Doncs jo a la Mili vaig veure això. Però he de reconèixer que jo, a més, jo estava a Madrid, imagina't. És a dir, pràcticament, crec que vaig ser jo, i després, no sé si hi havia algú, un de Màlaga, que també era del Barça, i vam ser els dos únics que vam cridar gol. Mm-hmm. La resta va caure, esfonsats. Bueno, clar, i després els mandos, que la major part eren del... Bueno, la major part no, jo crec que tots eren del Madrid. Clar, una mala llet després, tu. Vaig sortir d'allà, jo me'n vaig anar cap a la meva habitació i dic, jo m'amago, que aquests portaran un mal rotllo ara, que ja veuràs, a formar la tropa, ja veuràs. Perquè són així, no? Tenien... Bueno, ara ha canviat molt, ara són tots grans professionals i millors persones. Bé.
Un Terry Venables que, per cert, va ser entrevistat al La Trinca, el No passa res, programa número 3 de TV3, sí. I de coses com aquesta.
A veces algunos quieren consejo, pero no todos. Pero me gusta este lado de... Y fútbol también, sí.
¿Y para los directivos, también es usted un padre?
No, él es un padre para mí.
Tenía buen humor, tenía buen humor.
¿Le gusta este té? ¿Usted cree que queda bien?
Sí, muy bueno. Sí.
¿Y los borregos? ¿Le gustan los borregos?
¿Qué tipo de borrego?
¿Qué tipo? No, los de Cardedeu.
Ah, comer, sí, claro, muy bueno, muy bueno.
Borregos de Cardedeu.
Coma tranquilo que ahora seguiremos hablando.
Son buenos, bravo.
Déu-n'hi-do.
Ja tenim equip i un mister anglès i hem guanyat la lliga com aquell qui res. Quan en Núñez fitxa 11 jugadors, n'escollonsa. Quan en Núñez fitxa 11 jugadors, n'escollonsa dels millors.
Què? Comencem o què?
Doncs vinga, comencem. Comencem. I van acabar el programa precisament amb el Terry Venables cantant. Cantava molt bé. Era un crooner de primera, fins al punt de que anys després va fer la cançó oficial de la selecció anglesa. Es va esforçar, eh? Se venia arriba.
Home, canta bé.
Molt bé, molt bé, molt bé. En directe, eh? Micro en directe. Que això és molt difícil. L'orquestra en directe i el micro en directe és difícil, perquè necessites monitors i necessites tot. Sí. No és gens fàcil, no és allò de cantar un karaoke i ja està, no? Terry Venables!
For each time I do, the thought of you makes
where I begin, and I got you under my skin, and I like you under my skin.
Molvo, molvo, molvo. Doncs descansi en pau, tenia una llarga enfermetat, ha mort als 80 anys.
Ja estava fotut, dius? Clar.
Sí, 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 es veu que sí, es veu que
no
sí.
No tenia ni idea.
Estava fotut ja.
Últimament que... no m'assabento gaire, escolta.
I tothom recorda doncs, que era molt bona persona, fins al punt de que alguns fins i tot el van arribar a acusar de que al ser tan bona persona no va tenir prou caràcter per no fer jugar segons qui a la final de la... de... contra l'Esteaua, que es veu que no estaven en gaire forma i al final els jugadors es van imposar, els grans tòtems van imposar... I va anar com va anar. Bueno, és que no vull ni parlar d'aquella final. No vull ni parlar. No. Hosti, noi. És que jo crec que si no hi hagués un porter d'Esteaua, haguessin fallat igual els penals. Haguessin tirat fora.
És que van fallar 4 penals.
Van xutar. Allò que, va haver-hi algun que jo diria que la pilota no hagués ni entrat.
Ni entrat.
O sigui, no hagués arribat ni a traspassar la línia. Hòstia, noi.
I això que el Sant Urruti va parar els dos primers, eh?
Sí. Exacte, que ja ho teníem.
Ja ho teníem.
I, bueno, va, vinga. De fet, van tenir ocasions, eh? I el porter de l'Esteaua va fer el partit de la seva vida. Diuen les males llengües que se li va oferir a Núñez comprar el partit. Abans de que jugués. Sí, comprar-lo, simplement.
Ah, no ho sabia, jo, això.
Perquè eren diguem, equips de la encara vigent Europa de l'Est, i que, bueno, pues, diuen les males llengües de que, bah, pues, se li va oferir comprar. De fet, curiosament, l'Esteaua l'any següent va tornar a arribar a la final. No sí. Era tan mal equip.
No, clar, va guanyar una Copa Europa i va arribar a la següent.
Va arribar a la següent, va perdre contra el Milan 4-0.
Sí, però bueno...
Alguns diuen que potser allà...
Sí que es va acceptar.
Diguen que els italians van ser una mica més llestos. Sí. Tot i que és veritat que l'Esteaua... se li van marxar alguns jugadors. Hagi, per exemple, que era el lateral. El Hagi va fitxar pel Madrid, però no sé si va aguantar.
Home,
contra el Milan. Després va anar al Barça. Mm-hmm. No sé si va aguantar contra el Milan, és a dir, si l'Esteaua va poder aguantar aquell equip, suposo que sí, perquè va arribar al final de la Copa Europa, no és gens fàcil. Però bé, diguem que l'Esteaua va jugar una mica diferent, és veritat, que contra el Barça. Però bueno... Esteu escoltant El que faltava refregit.
Y a las ministras salientes, querido Alberto, a mis compañeras, a mi familia. Las nuevas tecnologías, me temo que me han pasado una mala jugada. Bueno, ha desaparecido mi intervención, así que me temo que voy a tener que improvisar.
¡Qué mala suerte!
No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Doncs, senyores i senyors, amb vostès, com cada dia de cada dia, El que faltava, amb Àlex Santamaria, hola, què tal, i el que queda del Pep Vergés,
hola.
Que no és gaire, ja.
No. Sí.
Estamos en les últimes.
Sí. Però no passa res.
No passa res. ni molt menys.
Jo el que no entenc aquesta noia que ha sortit ara és perquè la gent que va fer un discurs...
Ah, senyora ministra, perdona. Noia, bueno, digue-li com
no
vulguis.
Jove.
Home, és jove, però és ministre.
Ah, doncs la senyora ministra, noia...
Ara, jove.
No entenc... per què no porten sempre per escrit, també? M'entens?
És que ho porta per... Ah, bueno, ja, que no. Porti també còpia de paper.
Clar, còpia de paper.
Ah,
i llavors,
dia,
per
dia...
quatre folis que seran, ja. Portes còpia de paper i dius, mira, m'han fallat les tecnologies, ja, però ja, jo he seguit ja, confiant ja. I marques un farol del copon.
Ja.
I ja està. I, en canvi, sempre tothom...
Sí.
Clar,
sí,
aquí, aquí sí, quan sí, fan sí, els informatius van en paper. Uh-huh. I sí que pots anar amb l'ordinador
sí,
i...
Però... Hi ha l'ordinador, però sempre hi ha el paper.
El paper. I a més veig que la majoria tiren de paper, eh?
És veritat. Sí, sí. Escolta, això és un, això és un perill.
El paper no enganya.
Les anomenades noves tecnologies són un perill. Tot i que no són noves ja, eh? Perquè aquestes tecnologies ja fa un temps que a mi em fa gràcia. Les noves tecnologies, però si ja fa temps que anem tots amb mòbils i amb tablets i hem entregat l'ànima al diable, que es diu.
Jo sí, jo ho veig. Ara que estic fet un intensiu ahir de noves tecnologies...
Sí, s'ha fet una merda, vols dir?
Sí, vale. Sí, sí, hòstia, però bastant.
Directe, sí.
Sí, i aleshores, dins de la merda,
sí.
Vaig mirar aquestes coses noves que hi ha, no?
Mm-hmm. Aquestes coses noves que hi ha,
sí.
Com per exemple...
Per exemple, no sé... Surt una noia a la tele que, bueno, és molt famosa i té no sé què. La seva única fama és que és influencer.
Mm. Sí.
O sigui, no té cap fama més, és a dir, no és... Res.
Però és la fama absoluta.
És influencer,
sí, influencer, no? Per a les, no, a les bueno, noves generacions.
Clar, i aquests, és el influencer. Que guanyen molta pasta, aquesta gent.
Oh, i el programa de TV3 que ara funciona, em sembla que per les xarxes és aquest del que em sembla és un concurs de proves així com de supervivientes, però amb canalla, sí. I que presenta una influencer també, jove.
Bueno.
I que dins de la franja d'edat jove, que TV3 estava fatal i que preocupadíssims i tal, ara aquest programa és el que els està funcionant.
Doncs...
Amb la influencer.
Ah, exactament. Clar, llavors, què passa? Que s'han posat de moda la tira de coses, no? Des dels telepredicadors, que dic jo, però per gent
sí,
jove...
Sí.
Per gent jove és perquè m'entenguin, aquests que ho saben tot i que miren la vida, fins als coach... Els coach, els entrenadors, que ja no són coach, ara també són líders espirituals, sí. Són telepredicadors, perquè m'entenguin.
És tot.
Llavors,
són tot.
Sí, sí, i aquesta gent no crea cap contingut. És a dir, l'únic que fa és vendre't un producte, que és ell, com a coach,
així en directe,
que hauràs de pagar a la seva, però et venen la seva vida, també. I la seva vida... Tots són cotxes de luxe,
tots són
mansions...
Bueno, és l'aspiració, que té tothom, no? Sí. Tenir un cotxe de luxe i ser famós.
Sí, sí, sí. Bueno, un cotxe no, aquests en tenen 6 i 7.
Però l'aspiració és ser famós.
Llavors, són tios bastant desagradables, normalment.
O ties.
Jo he mirat homes, només, no sé per què.
Hi ha de tot. Hi ha sí. Influencers femenines i influencers
masculins. No, però no parlo d'influencers. Ara parlo dels coach managers. Coach.
Sí.
M'entens? I aleshores aquests tios et fan... es dediquen a preparar-te... Bueno, t'envien... Tu compres uns cursos d'ells, llavors aquests cursos són de proves de tal, de lo que has de fer a la vida, de l'hora que t'has de llevar, de no sé què. Al final, el que acabes fent és que tu li vens amb un altre amic teu el curs també d'aquest tio. Clar, si tu al final a la teva pàgina doncs 10 o 12 amics teus ho compren, doncs tu ja comences a cobrar de l'altre perquè et dono un tant per cent a tu. És allò piramidal, no? I aleshores, clar, aquells amics que tu han comprat, si venen a uns amics seus també, doncs va creixent, no? Però clar, això aplicat en un lloc petit, Catalunya, doncs seria... Però aplicat a tot el món, clar, és a dir, és molta la gent que pica. Molta. I dic pica perquè hi ha cursos que valen 10.000 euros... O sigui, com un màster, com fer un màster. Però tu no vas allà, presencialment no tens res.
No, no.
Tu vius a casa teva, amb la teva tele,
clar.
I surt ell, et fa un Christmas, que ho pot fer per 1.000 persones, que els diu el mateix, llavors ja té els seus acòlits,
home, clar.
Que surten a dir, fan anuncis també dient, jo era un pobre home, estava tirat a l'alcohol. Ara l'últim ha sigut boníssim, perquè es drogava...
Sí que el segueixes. T'has enganxat.
Sí, sí, m'he enganxat.
El vas enganxar directament.
No m'he enganxat per veure... Però espera't, ara et diré més coses. Tot això, el que volia arribar jo, és que començo a veure que també tinc coneguts, amics meus, que els fills o filles, momento dado, deixen els estudis per entrar en aquests mercats, per entrar en aquestes coses.
Bueno, abans es deixava els estudis per estar-se a casa quieto i nini,
jugant,
ara com a mínim...
Jugant, tu si deixaves els estudis era per anar en bicicleta i anar a córrer, o anar en moto,
sí, fer campana,
anar en moto i anar a les discoteques i
sí,
tal.
Això era la meva, sí.
I clar, i aquesta gent proposa la vida sana, no beure, no fumar, o sigui que de fet tenen una imatge de tal, però és això, molta gent, no, és que faré una pàgina, seré una influencer o seré això, o mira, amb uns amics traurem un producte, que jo què sé, doncs traurem uns bolsos que comercialitzarem amb el TikTok, perquè hi ha molta gent que també fa aquestes coses, no? Avui dia que la major part de publicitat t'arriba per Instagram, pel TikTok o per on sigui. Però, clar, veig també les cares d'aquests amics meus de gana de patetisme, de dir, home...
Sí, sí,
la
sí,
meva
sí,
filla
sí.
estava estudiant una carrera, o el meu fill, i ara, de cop i volta, ho deixen tot.
Ho deixa tot i va... Home, no ho sé. Jo
i...
espero que no tothom sigui així.
No, no, però
perquè
que...
tinguis un amic no. que ho faci...
No, 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 no.
No m'espantis.
Conec diversos.
Diversos amics que
no,
ho facin.
Home, i els altres els he sortit bé. Coneixem un que va guanyar un premi internacional i va ser tot així, començant així.
Però un. No, no,
no, no,
no
que va guanyar un premi.
No milers.
No, però...
No m'espantis, ara, perdona, que tota la gent fa el mateix.
Perdona, tu mira, suma el número de seguidors que tenen tota
sí,
aquesta gent...
Però no te'ls segueix deixant els estudis.
Són, no, però t'estic dient que s'obre un món diferent. És a dir, els nanos joves, a vegades els hi parlen els pares... Hi ha ben joves, això m'ho expliquen molts amics meus.
Sí.
Molts nanos els hi parlen, però joves, ja als 12, 13 anys, de sistemes de guanyar-se la vida. I a més la percepció de que... Si estudio la carrera, guanyaré un sou de 2.000 euros i amb això no vaig a cap part, saps? Perquè, clar, sempre et deixes il·luminar. Clar, jo no m'il·lumino per aquestes coses, perquè ja em diràs a mi, jo puc il·luminar per res. Però, clar, jo entenc que nanos joves diuen, no, i el Manel ha fet una pàgina, coi, aquí va passar amb uns d'aquí, fa molts anys, que van fer una pàgina que després la van vendre i van guanyar una milionada de pasta. Vull dir que no, que ja els coneix tothom aquí. Pues van tenir alguns problemes, però bueno, van forrar. I ja et dic, és a dir, clar, tu no veus normalment... Tu si vols jugar a futbol no mires el que juga malament. Tu vols semblar el que juga bé. Pues la gent que s'apunta a coses d'aquestes o que intenta muntar, que jo no dic que estigui malament, perquè al final si tu fas una marca de roba i la publicites per l'Instagram, pel TikTok i per tot arreu, i surts tu dient, mira, aquests són els nous bolsos de temporada que hem fet, no sé què.
Sí.
Pues, escolta...
Bé, el problema d'això es veu que és que la llei, clar, aquí hi ha un problema important, perquè tots aquests influencers, youtubers i tal, doncs molts d'ells viuen de les marques que els posen en contacte amb ells. I el problema és que s'ha d'advertir que durant el temps que es parli d'aquella marca s'està parlant d'aquella marca. El problema és quan es fa publicitat sense advertir que és publicitat i això es veu que és il·legal i ho trobo molt bé que sigui il·legal. És a dir, en el teu discurs de youtuber no pots anar recomanant marques sense advertir que és publicitat. Perquè, si no, doncs, passa el que passa, que la llei de la publicitat s'ha de marcar ben bé. Vull dir, això és un anunci, això és publicitat, això és no sé què. Bueno, i això s'està saltant a la torera en moltes ocasions. Compte amb aquest tema. Això passa, o això potser és una de les explicacions que, sent experta en la matèria, parlen de per què la ultradreta, Vox en aquest cas, i altres marques d'ultradreta, han pujat tan ràpid entre la gent jove. Perquè van entendre abans que ningú això de les xarxes i això dels influencers. I, evidentment, es van posar en contacte amb alguns d'ells que ja veien que anaven pel seu... És a dir, són gent que van proclamant la seva veritat. I, evidentment, les veritats es poden modelar segons el diner d'on et vingui. I si a tu et ve un senyor tonta de diners i et diu pues mira, ves dient que els estrangers no són benvinguts, que ens roben la feina, i ves dient que l'esquerra ens està enganyant perquè no sé què, i ves dient que si tu t'ho diu un influencer de 3 o 4 milions de seguidors, és possible que d'aquests 3 o 4 milions de gent molt jove que s'està formant en la seva opinió personal, molts d'ells estiguin d'acord amb el que els hi diu el seu gurú. I, per tant, quan vagin a les urnes, votin el que voten.
Al final el que fan és el mateix que fan aquests que venen, o els que venen,
és venedors,
o els que cursen, fan cursos, o fan... Però és que això ja ha passat a Alemanya, ara, també. L'extrema dreta ha pujat tant perquè, precisament, s'han fet amos de les xarxes, els tiktokers i tota aquesta gent, no?
Bueno, no tots els tiktokers, vull dir, d'alguns tiktokers.
No, no, però, bueno, s'han fet... No, home, de tots no, però jo... No ho sé, tots els diaris diuen la primera afirmació que has fet tu i la que he fet jo. Per tant, deu ser molta la gent que treballa per aquesta gent.
Home, i tant.
No s'accedeix... Clar, jo aquest que conec, que viu a Miami, accedeix a més de 25.000 milions de persones, diguem-ho
bueno,
a mi.
Bueno, i per això diuen que l'Obama va ser el primer president negre, gràcies sobretot, perquè no ho tenia molt malament a nivell d'enquestes, i en un moment donat es va girar la cosa perquè van saber utilitzar molt bé les xarxes i introduir frases com el Yes We Can en aquestes xarxes que van acabar d'influenciar la gent més jove i que no té una opinió personal formada, més bé, no té opinió personal, i per tant el que els hi diguin és el que va a missa.
És que és acollonant.
I aquí va aconseguir els vots de, sobretot, un jovent que sí estava introduït a les xarxes i que el seu rival polític no va saber entrar en el seu moment. I que, per tant, les opinions es forgen. I és veritat que el missatge de rebel·lia que posa gent com Milei a Argentina, o és a dir, un senyor motoserra que ho trencarà tot, o fins i tot aquí, doncs, amb l'Hormiguero, si tu sents a l'Abascal en els seus inicis a l'Hormiguero i a programes d'aquests, dius, hòstia, doncs aquest tio, tia,
què li ha passat
guai,
a aquest, al Pablo Motos?
Què li ha passat al Pablo Motos?
No t'has assabentat?
No, que no sé, que es veu que està, se sent atacat, potser?
No,
està,
no, 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 que es veu que qualsevol periodista o programa d'humor de la tele o qualsevol persona que el critiqués o li fes una mica de bromes, té un sistema ell de gent que treballa per ell, que els perseguien, els censuraven i no sé què.
Doncs sí, a nosaltres també hem parlat alguna vegada del Pablo Motos. Últimament hem parlat amb l'Alfonso Guerra.
Sí,
recordeu,
sí, sí,
amb les preguntes totalment equànims, centrades i gens tendencioses que li feia Alfonso Guerra. Vaja, vaja. Ostres, doncs així també nosaltres ens censuraran.
No, sí.
Dient, no?
És igual, sí, perquè així farem vacances.
Exacte.
Ole tu! Ole tu!
Motos!
Però jo no sé si ho veuré, perquè potser he de començar-me a introduir en aquest món, és que clar. Però jo veig que...
Jo t'ho he dit, sempre.
Jo veig que el món va per altres...
No en fas cas.
Hi ha una gent que, evidentment, molta gent que estudiarà i que farà de tot, però hi ha molta gent que sense deixar d'estudiar, però sí que està entrant en aquests camps que li reporten alguns i algunes...
Alguns, com tot.
Sí, però clar...
Els que saps són els que els hi reporta. Els milers que no saps són els que
clar,
no els hi
clar,
soluciona res.
No, no, està clar. Mm. Però vull dir que, bueno, per la vida ho has d'intentar. Hi ha molta gent que ha passat per 7 feines o 10 abans de
és com tota la vida. És com els esportistes d'elit, doncs que de cada futbolista famós hi ha 2 milions de futbolistes que no han aconseguit el seu objectiu.
Exacte.
Inclús alguns més bons que aquests famosos, però que no estaven al dia oportú, al moment adequat, o que van tenir una lesió al pitjor moment, o que jo què sé què. Mai se sap.
El que passa és que, per exemple, tu agafes una revista d'aquestes que t'agraden a tu, Lectures, a Lola i tot
sí, aquestes,
això...
Sí, aquestes, sí.
Són les que t'agraden?
Ah, aquestes m'encanten. Jo quan vaig al dentista, per exemple, friso sí, per anar-hi, ja només
també.
Per anar-hi 20 minuts abans per poder llegir el
Lectures. I a part de la ta mare, molt la Isabel Presa...
Què li passa a ma mare?
Ta mare.
Ah, ta mare, ma mare. Què
ta
li
mare
passa?
Falcó.
Ah, Falcó.
A part d'aquesta noia, que jo crec que d'aquí poc la veurem cagant, perquè és l'últim, l'únic que queda per ensenyar, és que ja és que es fa avorrit, eh?
Estaria molt bé, tu.
Aquestes també viuen d'això, eh?
Ja ho espero.
Ells viuen d'això, també, eh?
Ja ho espero, jo, que surti una...
Ells viuen de les reds i de totes les visites. És que jo no sé com va, però es veu que quanta més gent et miri, més... Més diners pots treure, perquè, per exemple, pot sortir un rellotge, que no falta que ho diguis, no? Però que es vegi a la Legua, que és un Rolex, per exemple, per dir una marca, o que és una Demans Piaget, AP, val? I aleshores pues, ja estàs publicitant, és com els tenistes.
Yeah.
Els tenistes els hi paguen milions perquè portin un rellotge.
Hosti, tu.
Milions. O les samarretes, o el que sigui, els hi paguen diners.
Yeah.
Diners perquè portin allò, perquè allò pot... Pues aquesta gent igual, pues a part d'aquestes dos, la resta, tots són influencers i gent que no conec.
Sí.
Què s'ha fet d'aquell Ola?
Què se n'ha fet?
Dels marquesos, dels condes, aquells casaments reals gairebé. Però me'n recordo de les tres últimes pàgines o dos. Enlace, doña Francisquita Jiménez de Araujo, tal, condesa de Montesinos i tal, con el muy ilustrísimo señor Caraplana. Doncs, i allò et sortien aquelles fotos casposes, absolutament casposes, però bueno, allò et posava, home.
Això és maco, jo això ho espero, eh? Jo, mira, ara m'estàs dient això i m'ha vingut ganes de mirar quines portades hi ha a les revistes aquestes. Tu, i en Lectures, que no saps qui apareix. Atenció, apareix ni més ni menys que... La infanta... No, que no es diu infanta ara, no?
La Leonor.
No!
Sofia.
No!
Ah! No és la infanta, és la filla de l'Urdangarín.
La filla no. La exesposa de l'Urdangarín.
A la infanta Cristina.
La infanta Cristina.
Mira,
Pink
Floyd.
Pink Floyd, digue'm.
Perquè vegis que no només parlo de pobres. La filla de la infanta Cristina ha deixat els estudis.
Va.
I s'ha passat a fer coses d'aquestes.
Pobreta, aquesta sí que té risc.
Perquè no té diners.
Aquesta pobreta
no té diners.
Sí que s'està arriscant molt.
S'està arriscant.
Uf, a deixar els estudis.
Sí, però veus, però, bueno, però ella que no li fan falta els diners, pots dir, acabo els estudis, tinc una titulació...
Potser sí que li fan falta, vés a saber, perquè ara estan separats els papes i...
I s'ha fet amiga del cromo, com es diu?
El cromo?
La Vic. Victoria Federica.
Ah, s'ha fet amiga de, sí, de la seva cosina.
Sí, ja està. Diu que fins i tot té un nòvio que és del cercle d'ells.
A veure si resultarà que aniran a veure l'abuelo totes dues.
No, sí, sí, però és que l'abuelo ja hi va.
Oye, vamos, compi, vamos, vamos a visitar l'abuelo.
Pues es veu que ja li està agafant el gust.
Ja.
Però atenció, perquè jo diré una notícia d'última hora que tu no saps.
Amb l'Immaculats aquests, bueno, jo, sí, digue'm una notícia que no sé.
Com es diu aquesta de la Cristina?
Cristina, seques.
Ella no.
Ella és la... La que no sé, és que no sé quin tractament té ara.
I el Pablo, el Miguel.
Ah, els fills, vols dir?
Sí.
I el Solo Juan.
Solo Juan, i el... Pablo i Miguel.
Sí, pues,
ja i està. La...
Pues no tinc ni idea, jo.
Pues, bueno, total, que...
No estic.
Atenció, ha saltat la notícia.
Mm?
La princesa Leonor.
No em facis mal, eh?
Sí, probable reina d'Espanya. Mm? Han desvetllat alguns companys suyos que surt de nit a les discoteques.
Oh,
i atenció, perquè la revista posava «Donde se fuma, se bebe y se toman otras cosas». M'imagino la de la família Adams,
sí,
la reina,
sí. Home,
mobilitzant l'exèrcit.
Hosti, tu! Home, ja sabeu que les discoteques últimament doncs, estan com estan. Recordem el caso Alves, Dani Alves. I, clar, i aquesta nena ara va sola a les discoteques d'on se bebe i se fuma.
Sola no, suposo que sola no. Però es veu que els guardaespatlles, que ja van quedar fars del Felipit, com es deia, del Froilán.
Home, Froilán...
Que també, la seva germana també porta guardaespatlles.
No sé, els hi van donar feina, tu. Els hi van donar feina. Vull dir, no sé de què es queixen. No, no. Li van donar més sentit que mai a la seva feina.
Es veu que van decidir que el deixaven. O sigui, vostè s'emporta aquest nano d'aquí o nosaltres no seguim, perquè ells tenen altres feines, aquesta és una més, però és que, clar, no dormien.
Mm.
És a dir, el nano que va a les seves farres amb additius a les 7 del matí, a les 8, a les 9.
Additius,
home, el van enganxar quan van entrar...
Carbolets energètics.
Aquell puticlub.
Red Bulls. Bueno,
bueno, i després... Clar, això els fan aquells tios, home, no pots... Després se'ls escapava, com feia el rei. El rei també ho feia.
Sí, bueno,
com l'abuelo. Ho feia. Com l'abuelo, que els deia que l'esperessin allà fora i sortia per darrere, agafava la moto i marxava, quan l'aconseguia engegar. I, no, doncs és així. Doncs, què més? Va, que és que ara m'he anat. La infanta Cristina.
Bueno, no, la infanta Cristina, t'haig de dir el titular, precisament, del Lectures, que és que, mentre Cristina vive en Suïssa, Iñaki con otra. Ojo, vull dir, això sí que
home,
és...
Home, con otra que no té una nòvia.
Sí, bueno, pues, però això no acaben de pair. La pobra Cristina vive en Suïssa, allà, i sola, allí...
No, ja porto un any
avorrida en Suïssa.
Sense... No, i més et diré...
Sin nòvio.
La planyo. Perquè és que, clar, està a Suïssa i sola, perquè ara està amb la filla. Coi, estava amb la filla.
Clar, però la filla s'ha fet amiga de la Federica,
no? No, que s'ha anat a viure a Madrid, la filla, que lo dejo todo. Lo dejo todo, nen. Estic que no... Mira, és que no dormo. Per mi que m'ha agafat el que m'ha agafat per culpa d'això. Mira què et dic. I no sóc metge, però jo ho veig claríssim. M'ha agafat el que m'ha agafat per culpa d'això.
Oi. Bueno, doncs pues mira, seguirem repassant portades d'aquí uns instants. A veure, última hora. Estes són les portades de la premsa d'avui. Fa 3 hores. Atenció, perquè posarem el dia a la nostra clientela, que diu... A veure, hi ha una que és la de... Ai, per favor, tants emergents i tanta cosa. No. No permito anuncios ni nada. Re, no poden repassar res, perquè m'obliguen a anuncios...
Acceptar cookies.
Ah, sí, i no les vull, jo, les cookies. Jo
pues
no,
jo...
No.
Però si no acceptes cookies, no llegiria res.
No, bueno, pues no llegeixo res, ja està. Però no tinc ganes d'entregar la meva vida... Bueno, de fet, és l'ordinador de la ràdio, però després en surten tot el dia banners d'aquests.
De fet...
El teu telèfon val més que ni l'obris de la merda que deu haver aquí dintre de cookies.
No és meu.
Cookies i cookies.
Que no és meu. Ah, és de la ràdio.
Va, anem als 10 minuts a veure revista del corazón, premsa rosa. Ui, aceptar no, gestionar. Jo sempre gestiono i rechazo todo. I atenció, ui, quina cara. Bàrbara Rey. No me siento culpable. Tengo miedo por mi hijo. Recordem que hi ha hagut una guerra entre el fill de la Bàrbara Rey, que es diu... com es diu? Cristo Rey? No, es diu Ángel Cristo. Ángel Cristo Junior. Es veu que el hijo de Ángel Cristo Junior ha vingut a dir que la Bàrbara Rey era una ogra, una...
Sí,
de tot, absolutament de tot. I, clar, la Bàrbara Rey no s'hi ha tornat i ha dit que tiene miedo por su hijo. Bueno, dures palabras del hijo de la actriz contra su madre, que están dando mucho que hablar. Además de relatar una infancia de pesadilla, el joven asegura que él fue el autor de las fotos de su madre con el rey Juan Carlos I. Y a las horas, digo, en 10 minutos, recopilamos todo lo que debes saber... Això sí que és important, Pep. Todo lo que tú debes saber de la guerra entre la madre y el hermano de Sofía Cristo.
Però més que me la suba, però bueno... No, no, és que jo sóc de titular. Sí. Jo ja no profundeixo molt, sóc de titular. Mm. Clar, pensa que ara ha sortit la sèrie, no sé com es diu, l'estan fent. Cristo Rei o... No?
Sí, sí, algú així.
Antena 3, sí, que sí. És la vida...
Ja vam parlar d'aquest tema.
Vale, doncs, era normal que sortís un fill a fer diners.
Home.
I ara conviden el fill als programes, però... el fill ara vendrà exclusives...
Home.
Que és normal. M'estranya com no surt la filla.
Bueno, i aleshores simplement es despatxa a gust dient que, además, asseguró que su hermana Sofía Cristo, que és la que defensa la mare, sí. La Sofía és la que defensa la mare i ell, doncs, ataca la mare. Desde los 13 años se pasaba las 24 horas drogada, ella y su madre. O sigui que ja veus tu la credibilitat
des
que poden
de
tenir.
Des de quina edat?
Des de los 13. Mi hermana, una drogada des de los 13 años. O sigui, allí, tal. Clar, sents això i dius, home, jo ja no vull entretenir-me qui té raó, qui no,
no
té raó.
A més a més, ja veu,
el nivelazo és
autèntic. Es veu que estimes la teva germana.
Sí, no, no, no.
Però bueno, diré una altra cosa, que a més té una vida
tot
normal.
Tot per diners, no?
Té una vida normal, sí.
Sí, sí.
Però diré una altra cosa, recordem, tiene miedo por su hijo, perquè recordem com està el fill de Camilo VI.
Com està el fill de Camilo VI? No... Bueno, i és que, clar, és que això fa una mica de ferum, tot això.
La seva mare diu que anar... No, però aquest sí que fa impressió, La seva mare diu que anar perquè teme por su vida.
Vale. Déu-n'hi-do com està
sí,
la faràndula
aquesta. Tot fatal. Per això, llavors, veus aquests tios. Ei, coix, ei, bro.
Bro, bro.
Deja las drogas, deja el alcohol, deja sí, de fumar, sí. Dedícate cada dia a hacer 3 hores de gimnàs.
Bro. Sí, ei, sí, això de bro, l'altre dia se li va escapar un fill meu. Ei, bro. I dius, Què dius? I va posar a riure. Diu, bueno, és que es veu que això a les col·les ara es parla molt, Hey, bro.
Bueno, és que hi ha un influencer que és el...
El bro...
Lledós.
Ah, vale.
Amadeu Lledós.
Amadeu Lledós.
Que viu a Miami i que parla així.
Hey, bro. Ah, perquè és com es parla.
Deja esa puta panza. Parla molt malament.
Bueno, sí, sí, que de
fet... I llavors diu, mira, tienes una fucking panza, tu vida és una fucking vida...
Que, de fet, jo, si fos això del Instituto Cervantes, sí que estaria una mica preocupadet, no pas per les escoles catalanes, sinó per com estan els nostres fills aprenent el castellà. El castellà s'ha perdut, directament. O sigui, ara ja és una mescla llatina sud-americana.
El català quedarà com alguna cosa...
El català ja ni existirà, però...
No, però l'altre ja no serà castellà.
Que va,
perquè...
que va.
No, si et dic, és impossible estar amb gent jove... No tots, evidentment.
No.
Però una part de gent i sentir-los parlar... Bro, que catxa mà, la cauete, a mà o així... És que entenc més bé el francès que... Però jo no dic res, perquè
cadascú
parla el que vol.
Quan aparques, parques, entre altres coses. Bueno, mentrestant, això sí,
Quan netejaves
oaxees...
Perquè ara hi incorporen paraules d'anglicismes.
Spanglish.
Bueno, això ja ho feien els de Puerto Rico.
Ara ja ha elevado la quinta potència.
Puerto Rico ja ho feien, els Spanglish.
El problema d'ara és...
Saps fer-ho i amunt. Fas allò que fas que un dia desapareixes. Fas allò que fas que sempre estàs a l'ambient. Fas allò que fas i acabes trobant la manera de fer-te present. Rere aquella porta, però què hi fas? Aquí dalt el sostre, però què hi fas? A l'armari de la roba, però què hi fas? Aquí dintre la nevera, però què hi fas?
Què hi fas a casa meva?
Secta i sempre faig el que vols. Que tinc pànic als avions i m'has fet agafar 10 vols. La gent del meu voltant diu que m'estàs intoxicant i que està malament. Els teus desitjos no poden ser manaments. Però m'és igual, per mi ets Déu, cara i creu. No et puc dir adéu per sentir-te la veu. Camino d'emposta a la seu amb el cor.
Vila, 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 vila